Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La primera ministra britànica, Theresa May, està reunida des de fa una hora en un Consell de Ministres extraordinari a Downing Street amb tot el seu govern per analitzar l'esborrany d'acord al principi de pacte sobre el Brexit, un document de 500 pàgines. És el principal obstacle, el de la frontera irlandesa, però també un altre, el de la cohesió interna del propi executiu, on hi ha discrepàncies sobre els punts d'aquest principi d'entesa. Canviem de qüestió, us expliquem que és avui el segon dia del judici a Toul, al sud de França, contra Rosa Maria de Cruz, la dona que va amagar la seva filla durant 2 anys al maleter del cotxe i al soterrani de casa seva. Ahir declaraven el marit, Domingo Sampaio Alves, que, amb traducció simultània i en portuguès, assegurava que no es va adonar que la seva dona havia estat embarassada. Tampoc va saber de l'existència de la nena en cap moment. Ha assegurat també que no tenia carnet i només pujava el cotxe un cop al mes. No va donar gaire importància, tampoc, a la pudor que feia el cotxe amb el maleter ple d'excrements de la nena. Domingo i Rosa Maria, en llibertat amb càrrecs, continuen vivint junts i també tenen des de fa poc els altres 3 fills a casa. D'altra banda, destaquem que la caravana de migrants que va sortir ara fa uns dies d'Hondures ja és molt a prop de la frontera dels Estats Units. De fet, les primeres persones, una vintena de migrants, han intentat saltar la tanca de la frontera entre Mèxic i els Estats Units, però s'han vist obligats a tornar enrere davant el desplegament de les patrulles. I avui es fa a aquesta hora, a les 4, l'enterrament de Joan Busquets, un dels capellans més estimats i més implicats en les institucions interdiocesanes de Catalunya, capellà de Girona.
Ràdio Estel.
Noves temàtiques al viure des de l'essència. Parlarem de nutrició i creixement personal, de cuina terapèutica, de com detectar i ajudar les persones que pateixen de bullying, de l'empoderament femení, d'economia sostenible, de bioconstrucció, medicina antroposòfica i evolució de consciència. Estimats amics, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel, viure des de l'essència.
Viatges que marquen un abans i un després. Vivències que sempre recordaràs. El Club Més Amics t'hi porta. Vine amb nosaltres del 12 al 24 de gener a les festes del Timkat d'Etiòpia. Viu amb nosaltres la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, Etiòpia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest dissabte 17 de novembre, Ràdio Estel transmetrà en directe el Respons per Montserrat Caballé a la 1 del migdia des de la Catedral de Barcelona. Un acte organitzat per la seva família amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu i amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Liceu, interpretant el Rèquiem de Verdi, acompanyats de les magnífiques veus d'Ainhoa Arteta, Maite Beaumont, Nikolai Skukov i Alexander Vinogradov. Aquest dissabte a la 1 del migdia, el Respons per Montserrat Caballé, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Montpellico. Avui és dimecres, ja sabeu que els dimecres, com està a la meitat de la setmana, és més tranquil. Ja hem passat, ja hem paït el cap de setmana a partir del Pijuan. Encara cou una mica, però ja comencem a oblidar el que va passant allà. I avui és el dia que li dediquem al món social aquí, a Montpellico. I avui amb uns convidats molt especials, que són els membres de la penya d'Economistes Pericos, el seu president, Josep Lluís Masriera. Bona tarda, Josep Lluís.
Molt bona tarda, Josep.
Un membre de la Junta, Armand Bou. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda. I també tenim de tertulià avui amb nosaltres el Carlos Maldonado.
Hola, bona tarda a tothom.
I el Carlos Fallo.
Què tal, bones tardes.
Que no falla mai. I bueno, comencem parlant de l'actualitat de l'Espanya.
Actualitat.
Hola, Carlos, ¿qué tenemos hoy?
Pues hoy ha habido sesión de entrenamiento, como cada día, con una pequeña mala noticia, pero bueno, tampoco acaba de ser
tan sustillo.
Mala. Un sustillo, exacto. Teniendo en cuenta que esta semana no hay liga, Borja Iglesias se ha tenido que retirar antes de tiempo por una sobrecarga muscular en la pierna izquierda. Bueno, recordemos que Borja viene jugándolo prácticamente todo. Es normal que ya pasado el primer cuarto de liga, pues los jugadores empiecen a notar un poquito de molestias, un poquito de carga física, ¿no? Pero como decimos, esta jornada no hay liga, es el penúltimo entrenamiento de la semana, así que calma y mucha paciencia. Tras el entrenamiento ha habido la presentación de los nuevos coches, la nueva firma Skoda, y tras ello ha hablado el capitán Javi López, que ha repasado un poquito la actualidad del equipo. Bueno, ha tratado evidentemente la derrota contra el Sevilla, ha comentado también un poquito el caso de Mario Hermoso, del cual dice que vamos a disfrutarlo mientras esté, y evidentemente no se ha mojado respecto a lo que pueda pasar en el mercado invernal o en el mercado de verano, el próximo verano. Y empezando por el comienzo, bueno, derrota contra Sevilla, pero hay que seguir igual, hay que seguir la misma línea, porque el equipo se siente cómodo, la afición disfruta con el equipo y está recibiendo muchísimos elogios de parte de, pues, prácticamente toda la España futbolística.
Esperemos que sigamos en esta misma línea, que yo creo que todo el mundo pues está valorando, ¿no? Y se deshace en elogios, ¿no? Como he dicho antes en el acto de presentación de los coches, se deshace en elogios hacia el nivel del equipo, hacia el juego del equipo, hacia la personalidad y la valentía que muestra este equipo. Y quizá pues si pudiéramos cambiar o no cambiar, ¿no? Si pudiéramos mejorar en algo, pues bueno, es cierto que fuera de casa, pues queremos, ¿no? Queremos que queremos llevarnos los tres puntos, ¿no? Es verdad que hemos conseguido una victoria, tres empates y queremos que traernos más puntos, ¿no? Cuando vayamos fuera.
Unos partidos fuera de casa, hablaba ahora Javi López, pues que son quizás el talón de Aquiles de este español.
La asignatura pendiente, ¿no?
Exacto, se ha puesto por delante en varios encuentros, parecía que sí, pero al final nos empataban, nos remontaban. Caso de Sevilla. ¿Pero qué pasó en Sevilla? Bueno, la jugada que llevamos discutiendo lunes y martes, y supongo que hoy también tendrá un poquito de presencia. El posible penalti a Sergio García, que bueno, ni el VAR entró, lo vería muy claro el árbitro, en la sala VAR lo vería muy claro también. Sigo insistiendo que personalmente yo vi penalti, o por lo menos creo que se tenía que haber revisado. Javi López se ha mojado sobre ello. De todas maneras, antes de esto ha comentado pues que el equipo tuvo opciones, tuvo muchas opciones, que si hubiera marcado el segundo, pues que otro gallo hubiera cantado, ¿no? Y evidentemente, recogiendo la primera pregunta en este caso que ha respondido, ha dicho pues que ha insistido en que hay que mejorar en los partidos fuera.
Si hubiéramos marcado el famoso segundo gol, ¿no? Yo creo que pues el partido cambiaría, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que cuando nos pongamos por delante, pues tenemos que tener la capacidad para saber cerrar los partidos, ¿no? Yo creo que es lo que vamos a incidir seguramente, vamos a trabajarlo para que así suceda.
En cuanto a lo que comentamos del VAR, ¿no? Un VAR que igual tenía que haber actuado, que todavía no entendemos muy bien cómo funciona, cuándo tiene que entrar, cuándo no tiene que entrar, cuándo debería al menos, porque parece que lo tenemos muy claro, pero luego no entra cuando tiene que entrar, en fin, la polémica sigue ahí, ¿no? Incluso para los jugadores, porque para Javi López también fue penalti.
No, es cierto que siempre hemos dicho que la labor del árbitro es muy, muy difícil, pero sí es verdad que si el VAR está introducido en la liga es para que no generen dudas en acciones que son muy claras, ¿no? Yo, para mí, ¿qué te voy a decir? No, yo creo que la acción del otro día pues nos perjudica, las decisiones que se tomaron pues nos perjudicaron, y esperemos que no nos vuelva a suceder, porque si el VAR está implantado hoy día para que estas acciones acaben y no tengamos que estar una semana hablando de que si fue penalti o no fue penalti. Yo creo que para eso también hay una televisión, y lo que de verdad nos extrañó es que ni siquiera se revisara por la tele, ¿no?, esa imagen.
Sorprende un poco, ¿no?, Javi López, un chico que nunca habla de árbitros, no quiere mojarse, se ha mojado hasta arriba, ha dicho lo que todos pensamos, porque hay mucha gente, Eduardo Calero, sin ir más lejos, si no me equivoco, que consideraban que no era penalti, así que bueno, Carlos Maldonado me está diciendo que tampoco, es decir, bueno, y hay muchísima gente que opina que no fue penalti. Quizás no es muy claro, pero yo considero que al menos el VAR debería haber entrado, ¿no? Pero
sí, para que no haya suspicacias.
Pero bueno, en la sala VAR no lo vieron. Bueno, ya está. Esto es pasado, vamos a ver si Mario Hermoso debuta con la roja, y vamos a centrarnos en el partido de la siguiente semana contra el Girona, un Girona que nos ha visitado una vez el año pasado y perdimos, así que más ganas imposibles. David López lo dijo hace meses, que era un encuentro al que le tenían ganas, ¿no? Porque llegó aquí, el Girona se llevó los 3 puntos y bueno, dejó al equipo un poquito tocado. Pero bueno, volvamos a Javi López. También ha hablado sobre la posibilidad de asaltar la segunda plaza, ¿no? Que se escapó. Escribía yo un diario a la grada el otro día que se escapó la oportunidad en Valladolid de asaltar la primera. Esta vez podíamos volver a la segunda. También se ha escapado, ¿no? No es mal de altura, pero parece que cuando tenemos la oportunidad de dar ese salto en la clasificación, no podemos. Mucha rabia nos da a todos, a Javi López también. De todas maneras, considera que hay que mirar el lado positivo, que es que el equipo tiene que continuar igual y que pueden llegar grandes cosas de esta manera.
Es verdad que cuando vas ganando, ¿no?, y sabes que los condicionantes que se habían dado antes del partido, ¿no?, en la posición en la que estábamos cuando vas ganando y luego acabas perdiendo, pues es cierto que hay un poco de cabreo, ¿no?, de rabia, pero bueno, yo creo que siempre estás positiva, porque yo creo que forma parte, ¿no?, de que el equipo, de la mentalidad del equipo, que el equipo pues no va al Sánchez Pizjuán y se quiere traer la victoria, ¿no? Y al final, cuando te traes la derrota, es verdad que el juego del equipo fue magnífico, que todo el mundo está contento y está valorando, ¿no? Y tengo muchos amigos no sevillistas que dicen que es el mejor equipo que ha pasado por el Sánchez Pizjuán a día de hoy. Y yo creo que eso nos tiene que hacer reforzarnos en nuestra idea de juego, y esperemos que como he dicho anteriormente, ¿no?, que se trasladen en puntos fuera de casa ese buen juego.
Bien, en cuanto en clave selección, sabemos que Hermoso está ahí, habló para los medios de la selección, ayer lo comentamos. El que también habló ayer para Deportes 4 fue el padre de Mario Hermoso, sobre la posibilidad de salir del Español en dirección Madrid. Dijo que bueno, que el Madrid es el Madrid, al final es su casa, pero que él está feliz en el Español. Yo creo que fue un guiño al club blanquiazul, ¿no? Es verdad que si le llama al Madrid, que todavía no lo ha hecho, se lo pensará, pero yo creo que Mario es muy feliz aquí, está jugando.
Mejor que no le llamen.
Y es lo que hemos hablado mil veces. En el Madrid quizás ahora jugaría por las bajas, pero cuando vuelva Varane, Nacho, incluso Vallejo, pues igual sería el segundo o tercer central. Y aquí sería primero, y con la ambición que tiene un jugador como Mario, pues no sé lo que haría, pero yo creo que lo que un jugador quiere sobre todo es jugar y crecer jugando. En el programa del golazo de gol, también lo han entrevistado de Mario Hermoso, le han preguntado sobre ello, pero él ha dicho que está muy, muy centrado en el Español, que está muy contento aquí, y bueno, esperemos que vamos a fiarnos de las palabras de Mario, que lo tengamos al menos hasta el final de temporada. Cuando acabe la temporada, que estaremos en Champions, ya hablaremos. Igual, si estamos en Champions, hay que quedar
sí,
con muchas más ganas que irse a Madrid. Pero bueno, más cositas. Tengo 3 cositas más, José.
Muy bien.
Según la cadena COPE, esta tarde habrá una reunión entre Óscar Perarnau, Rufete y Rubi para repasar un poquito la plantilla. Imagino ya estarán preparando el terreno de cara al mercado de invierno. ¿Alguna vez Rubi ha dicho pues que se tendría que mirar la plantilla?
Yo creo que Rubi pedirá algo.
Bueno, veremos. Si, como decíamos, recapitulando un poco, se marcha Mario, cosa que esperemos que no. Yo creo que un central pedirá.
Eso seguro.
Porque yo a Lluís López me lo quiero mucho, pero no creo que lo suba para tener como cuarto central, este a caballo. Veremos a ver qué pasa. Más cositas. Ha salido un nuevo horario. Jornada 17 contra el Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano. Es domingo 22 a las 4 y cuarto. Y por último, último entrenamiento de la semana, mañana 10:45, la Dani Jarque a puerta abierta.
¿Cómo?
Pero bueno, y más cositas, exacto, me dejaba una, José, no sé si recuerdas que el Español lo iban a sancionar, teóricamente, sí, por saltar tarde en la segunda parte del Sánchez Pizjuán. Minuto y medio tardó, Jaime Alatre lo puso en el acta, no pasa nada. La Federación ha notificado a los clubes las sanciones. Lo del Español no existe. Igual les han dado un toque por lo bajini, que puede ser.
Que no haya segunda vez.
Pero bueno, de momento no ha habido sanción, así que todos felices con perdices y nos centramos ya en el Girona.
Perfecto. Bueno, creo que Rubi ayer estuvo en una sesión espiritista, pero bueno, ese es un tema para otras tertulias. Sí, el espíritu de Cruyff, una cosa así, muy suya. Pero nada, unos consejos y vamos ya con el Montsucial, Montperico.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Il·lumac Solar il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.il·lumac.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Il·lumac Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Il·lumac Solar, una cosa nova sota el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mont Perico los dos primeros meses gratis. Mont Perico.
Street Life, la vida de las peñas, aquí al Mont Perico. Dime, Carlos.
Dicho que el partido contra el Atlético Madrid será domingo 22 a las 4 y cuarto, sábado 22 a las 4 y cuarto.
Perfecto, y otra puntualización es Armand Bové, que abans es que no entenc ni la meva lletra. Bueno, avui havia d'estar amb nosaltres el Luis Domínguez, com cada dimecres, que és el que ens porta l'actualitat de les penyes, però el tenim malalt, i des d'aquí li enviem una salutació. Ponte bueno, Luis, que aquí t'esperamos. I com havia de dir el Luis, pues ho dic jo, que ha nascut una nova penya de l'Espanyol. Això sempre és una bona notícia. La penya espanyolista Ander Mirambell, que com ells diuen els mateixos, el seu objectiu és promoure l'espanyolisme i fer palès el reconeixement cap a l'esportista d'ell, Ander Mirambell, una persona que fa veure l'Espanyol allà on l'esqueleton es du, el du. Ja sabeu que l'Ander és un personatge molt nostre, molt perico, un olímpic, crec que ja porta 3 Olimpíades a les seves esquenes. I, bueno, realment allà on va porta l'Espanyol i és, bueno, ha nascut una penya dedicada a ell, que em sembla una gran notícia. El president de la penya és Bernardo Bernardos i suposo que qualsevol dia parlarem amb ell perquè ens expliqui què volen fer amb aquesta penya. I de seguida ens anem cap al Prat, on tenim una molt bona amiga, la Santa Lara. Bona tarda, Santa.
Hola, Josep. Hola, bona tarda.
Com estem?
Pues mira, estem molt bé, molt contents, perquè amb aquest joc que estem fent l'equip, fill meu, això és una glòria bendita.
I tant. Bueno, la Santa, per qui sí. No la conegui, és una pèdica de Socarrel. A qualsevol acte de penyes o de l'Espanyol que hi vagis, sempre te la trobes.
Sí.
Tu no faltes mai, Santa.
Sí, sí, mira que a casa, precisament, bueno, vull dir que la meva germana no pot i llavors jo agafo el viatge i sempre, sí, si podem, sí. I no només jo, el resto de la penya també venen uns quants, eh?
Però a tu sempre et trobo.
Sí, bueno, sí, és veritat.
Escolta, celebreu el 30è aniversari de la penya del Prat, o sigui, va néixer el 1988.
88,
aquell any, amb
sí.
Amb aquella UEFA que ens va
sí,
donar tantes alegries.
Sí, exactament, sí. I ens costa, perquè ja sabeu que costa, però, bueno, pues sí, 30 anys.
Molt bé.
I sobretot aquest any, més que res, és això que fem ara, pues és perquè l'any que el centenari que vam posar l'arbre, pues resulta que la placa pues li havíem demanat a l'Ajuntament que a veure si la podíem arreglar el que és tot l'entorn de l'arbre, i sí, ens van dir que sí de seguida, i allà, o sigui, aprofitem això. Un diumenge que no hi ha futbol, hem agafat aquest dia i mira, pues aprofitem una mica tot això i ja, clar, o sigui, aprofitem a invitar tots els pericos que puguin venir.
Fareu un dinar, llavors?
No, dinar no, si no hi hagués sortit, no.
Sí.
Fem això de l'arbre, que vindrà l'alcalde i tot, perquè l'Ajuntament és el que ha col·laborat tot, pues, i després un aperitiu, un petit refrigeri i només ajuntar-nos tots els que puguem.
Recorda'ns l'hora i hora.
Ah, pues sí, mira, és aquest diumenge, el dia 18,
sí.
I és a les 12. A les 12, que segurament l'alcalde vindrà una miqueta més, perquè hi ha la cursa del càncer també al poble, i, bueno, el Prat és que no para, també. El
sí,
Prat
sí.
És que fan de coses que, mare meva, una tot el que és això.
Està molt maco el Prat, ara, amb tot aquest passeig cap a la platja.
Sí, i el riu i tot.
Sí,
sí.
I com està la penya? Quants sous?
Ai, quina pregunta.
Ja sé, però l'has de fer.
És aquesta la pregunta.
Aquesta és la pregunta, sí.
Mira, doncs pues ha baixat. Hem anat baixant i ara estem entre 60 o així.
Però bueno, sou dels bons, els que aguanten.
No, jo crec que sí, Sí, estic segura.
I quines activitats més feu a la penya? A part de la Fira del Gall del mes que ve, que jo si puc no me la perdré.
Sí, la fira és molt important, amb això del pollastre i tot això.
Sí.
Llavors, pues sí, hi ha moltes entitats al Prat, moltíssimes, hi ha 300. Sí, l'Ajuntament ens cedeix un espai a totes, compte. Gratuït, i fem una fira molt maca i sempre estem. I després, pues, bueno, per Sant Jordi, allà a la plaça de la Vila, pues, sempre posem per vendre roses, i després qualsevol cosa, com jo que sé, pues, per exemple, per Sant Pere i Sant Pau, que hi ha una ofrena, i tot el que es pot col·laborar amb això de les curses i tot el que es pot col·laborar amb l'Ajuntament, pues, també ho fem. No
molt
sé
bé.
Si me l'oblido d'alguna cosa.
Segur.
Però bueno, és... Sí. Estem, si podem, estem a tot arreu.
Molt bé, Santa.
Sí.
Doncs res, convidem a tots els països del Baix Obregat i de Barcelona que s'acostin el diumenge a les 12.
A les 12, mira, sisplau, perdona. A les 12, a la plaça Anna Frank, que és al costat de la plaça Lluís Braille.
Val.
Perquè, clar, després d'arribar allà, pues sí que pots...
Si vols donar un telèfon per si algú vol alguna informació d'última hora...
Ah, pues sí, el meu mateix, sí. Ara mateix no tinc el del Fernando. No tinc... Ai, a veure, sí, el trobo també. Sí. El meu ja el teniu.
Dona una altra vegada, que el
sí. Retirem. Bueno, pues és el 93-379-3261. Sí? I ara te dono el del Fernando.
Repeteixo, 93-379-3261.
Sí.
I el Fernando, que deu ser el president.
El Fernando, no.
No?
Tenim presidenta ara,
tenim
també.
Tenim presidenta, molt bé.
Jo no, però...
Tu ets la vice.
Ja, jo sóc la vice, sí. Mira, el Fernando Casanovas, que és 628...
Sí.
58... 35...
Sí.
45.
Perfecte, repeteixo, 628 58 35 45.
Exacte,
per qualsevol que tingui algun dubte, que es posi davant amb vosaltres.
Exacte, sí.
Molt bé.
Farem una miqueta de festa.
Perfecte.
Al carrer. I que faci bo i tot això. I que vagi molt bé tot el programa i que el club, o sigui, que el joc del...
Continuï.
Ai, que continuï, que dona glòria.
Molt bé, Santa, ja ens veurem amb un altre acte.
Vinga, molt bé, gràcies.
Bona tarda.
Si quieres comprar una vivienda o vender la tuya, Sinergia Habitat es tu inmobiliaria. En Sinergia Habitat gestionamos la venta de tu vivienda sin exclusivas eternas, sin dobles comisiones y asesorándote bien para que no tengas que preocuparte de nada. En Sinergia Habitat conseguiremos el mejor precio para tu vivienda. Sinergia Habitat, calle Baró de Maldà 18 del Hospitalet, junto a la plaza del Ayuntamiento. Empieza tu futuro ya con Sinergia Habitat, tu inmobiliaria.
I del Prat ens n'anem a una altra comarca que és molt a prop de Barcelona, la comarca del Vilafranca, i parlem amb el Pol Lluch. Bona tarda, Pol.
Hola, bona tarda.
Que la penya Vilafranca entra amb el Selecta Club dels 40 anys, 40è aniversari.
Doncs sí, aquest dissabte celebrem els 40 anys de la història de la penya.
A més, una penya que ha hagut de passar per situacions molt complicades, com va ser la pèrdua de Pericos de referència, no?
Sí. Bueno, sí, és veritat, el Francesc Sardà ja va estar durant 8 anys com a president de la penya i que, malauradament, doncs, avui dia no està entre nosaltres, no?
I com està la penya a hores d'ara?
Bé, molt bé. Jo sempre dic que la penya continua amb una salut de ferro, continuem amb el nostre, tenim local social, fem autocars cada setmana al camp. Bé, doncs una penya doncs, que funciona perfectament.
Quants socis sou?
Pues entre 180 i 190 socis.
Déu-n'hi-do.
És un número... Vam arribar a ser en les èpoques bones, uns 220, si no recordo malament, i ara ja fa uns anys doncs, que ens hem mantenint amb aquestes xifres.
I teniu preparat alguna sorpresa pel sopar de la penya?
Aquest sopar aniversari? Nosaltres, com que som de les penyes que no celebrem l'aniversari cada any, sinó que ho fem cada 5 anys, doncs sempre acostumem a fer un aniversari potent i sempre acostumem doncs, a tenir alguna sorpresa preparada. Fa 5 anys, per exemple, el 35è aniversari vam portar un mag durant una estona i aquest any, doncs, bueno, també tenim una sorpresa que, perdona, això... Potser millor no dir-la, perquè si no deixaria de ser sorpresa, no?
Mantenim la sorpresa. I qui vindrà del club? Ja el teniu confirmat?
Sí, en principi som bastants. Confirmats tenim, part de la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, espero que finalment ens acompanyi. També ens ha confirmat ja el Mao, conseller. Ens ha confirmat també l'Alberto Ariza com a responsable de l'àrea social del club.
Sí.
També el Coco Bertomeu com a ambaixador del club. L'Araceli Pérez com a presidenta de la Federació de Penyes. I, si no passa res, i en principi no ha de passar, també vindran dos expresidents com són el Joan Collet i el Dan Sánchez-Llibre.
Molt bé, estarem molt ben acompanyats llavors. I quines activitats més feu a la penya? Perquè ja no feu la consultada, no?
Bueno, la veritat és que fa... Jo crec que sembla que l'any passat que no es va poder fer, perquè, bueno, doncs, la cosa no estava...
Sí, hem passat uns anys una mica complicats.
Hem passat una mica complicats, exacte.
Sí.
Nosaltres ja som de les penyes que celebrem moltes coses durant l'any, però sí que és veritat que la calçotada era una cosa que feien, sembla que ja 30 anys que feien, si no recordo malament.
Vaig assistir diverses vegades i m'ho vaig
passar correcte. I doncs, exacte. I l'any passat, doncs, per circumstàncies, doncs, no van poder fer-la. Espero que a partir d'aquest any doncs, la puguem tornar a realitzar.
Segur. Amb l'equip amb Rubi que estem anant amunt, segur que tornarà a rotllar tot.
Sí, és veritat que aquí hi ha una cosa que és la que porta l'Urbanès, no? Que és que l'equip funcioni, que l'equip vagi bé, que l'equip tingui trempera, i això fa doncs, que la gent s'animi i que tot sigui molt més fàcil.
I tant. Però si vols donar el teu telèfon, un telèfon de contacte per si algú d'última hora es vol acostar aquí a Vilafranca.
Miren, dono el meu telèfon perquè els altres no sento el mòbil i ara no tenen el meu. Però bueno, 610,
610?
23,
sí.
99, 34. Jo personalment doncs, els atendré
repeteixo.
Sense cap problema.
610, 23, 99, 34, per si algú vol alguna informació de Vilafranca o es vol apuntar a última hora. Doncs molt bé, que vagi molt bé i ja anirem parlant.
Vinga. Molt bé, moltes gràcies.
Bona tarda, Pol.
Vinga, reveure.
I de seguida fem un salt i ens n'anem cap a Castelldefels, cap al Baix Llobregat. I allà tenim l'Alfredo. Alfredo. Hola, Alfredo.
Hola.
Com estàs? Com ho va
per ahí? Bé, molt bé. Pues bé, preparant el nostre dinar d'aniversari. I, bueno, és una feina una mica bejuga, no? Però, bueno, bé.
Vosaltres sou una penya més jove, però, bueno, ja són 14 anys, sí. Ja van passant, eh?
14, sí.
On ho fareu?
Al restaurant Les Marines de Gavamar, que està en Gavamar, entre Galvà i Castelldefels.
I com va la penya? Quants socis teniu ja?
Pues... Hem estat més, però, bueno, últimament pues, tenim alguna baixa que una altra. Estem en 74.
Sí, hem passat uns anys en què les penyes han passat una petita crisi, però, bueno, segur que aixecarem el vol.
Jo crec que sí.
La penya, sí. Per això, està totalment consolidada, no?
Pues sí, tenim local propi i bueno, fem... sentia fa un moment, no sé amb qui esteu parlant, nosaltres també aquest mes de febrer vam fer la calçotada, que venim fent ja durant uns quants anys, i també vam juntar 75 persones. Jo ara estic fent números dels que serem, els que serem el dissabte. Aquí em surten 58 persones.
Molt bé. Feu algun acte més durant l'any, a part de...
Pues bàsicament el que fem és la calçotada al febrer, uh-huh. I aquest dinar que fem, no? Abans fèiem una botifarrada de final d'any.
Sí.
Però vam tenir un petit problema amb l'ajuntament, va venir una senyora arquitecta que s'encarregava de donar permís per fer-lo perquè ho fèiem aquí en el Parc de la Muntanyeta.
Sí.
I, bueno, en fi, ens van demanar que havia de portar un extintor, persones que estiguessin en primers auxilis, bueno, en fi, un de requisits que...
La burocràcia, vaja.
Burocràcia, sí, brutal, sí.
Molt bé, doncs a qui espereu del club? Teniu ja més o menys confirmat qui vindrà?
Bueno, nosaltres normalment, o sigui, fins que van arribar a l'aniversari número 10, clar, nosaltres el fer, o sigui, diguem, convidar pues, no sé, a representants del club, de representants de l'associació de veterans i tal i qual, pues, bueno, sortia una miqueta car, no? Mm-hmm. No podríem sobrellevar això, no? I aleshores pues, vam decidir que ho faríem quinquenalment. O sigui, ho faríem anualment, normalment, però...
Cada 5 anys, festa grossa, vaja.
Exactament. O sigui, l'any que ve, que farem 15 anys de recorregut, uh-huh. Aleshores nosaltres ja pues, farem una diguem-ne, institucional. O sigui, de que vinguin pues, representants de la directiva del club, dels jugadors, dels veterans i tal. Aquest any estic pendent de que la senyora Araceli Pérez, la presidenta, ella em va dir que per què no, que no sé, que vingués almenys un representant al club, no? I va suggerir la figura de Iñaki Pérez. I a mi em va semblar molt bé, no? Perquè almenys que hi hagi algú representant al club.
A més, ara existeix la figura de l'ambaixador, o sigui, ja no heu de patir tenen aquesta funció.
Sí, sí, pues a mi jo li vaig dir que em semblava bé, que havia de consultar-ho amb la meva directiva, clar, perquè si no em dirien que sóc un presidencialista jatorina. I aleshores pues, vaig consultar i, bueno, i els meus companys de directiva semblava també bé. irraonable, que és això, perquè és clar, sembla com si no, com si ho haguéssim fent d'esquena a la directiva de la Federació de Penyes o d'esquenes al club. No. I ja li he enviat un email per dir-li que sí, que
perfecte, doncs el dissabte...
Que vingui i que...
El dissabte 17 a les 14 hores?
A les dues, sí.
I si vols dinar... Donar...
Nosaltres, a diferència de la majoria de les penyes, fem dinar perquè volem que vinguin nens, perquè al fin i al cabo és el futur d'això. No? Jo he assistit a molts actes d'altres penyes que es feia de nit i estàvem els adults allà i tal, però bueno, sempre és molt més
està guapo, molt bé, era... perquè així també els nens veuen el perico.
Sí,
al
dinar de la gala de les penyes, que es va fer en el format dinar fa uns dies, van venir nens. Nosaltres, de fet, vam estar amb una taula... el meu secretari que em va acompanyar i estàvem amb gent pues, de Sitges, de Baix Penedès i tots portàvem pues, els crios allà i era molt bonic. A més vam fer una cosa molt guapa que va ser regalar-li una caixa amb pintures i tal perquè els crios són els que ens han de rellevar, no? per amb el sentiment perico i empeitar el club perquè sigui...
Perfecte. Pues si algun perico, perquè esteu molt a prop, esteu aquí a Castelldefels, vol venir cap aquí, ja sap que el teu telèfon és el 689-21-61-17, per si algú vol alguna informació del tema. Doncs, home, moltes gràcies, Alfredo, ja anirem parlant. Vinga.
Perfecte, molt bé. Tarda. Vinga, salutacions.
Adéu.
L'entrevista.
I com deia, avui tenim entre nosaltres a dos membres, president i membre de la Junta d'Economistes Pericos. Recordar que el primer futbolista que va fer la carrera d'Econòmiques va ser el nostre Javier Marcet. Va ser el primer futbolista que es va llicenciar com a economista. Bona tarda, una altra vegada.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, com va néixer la idea de fer una penya d'economistes?
Bé, a veure, el tema d'Economistes Pericos va sortir una miqueta fa uns 9 o 10 anys que un grup d'amics que havíem estudiat econòmiques i que eren pericos vam dir, home, si som economistes i som periquitos, doncs per què no formem una penya que podrem estar junts, els que tenim la mateixa formació i, a més, la mateixa afició, no? Això no va ser fàcil, perquè inicialment algunes persones, com l'Armand Bové, que aquí present, i altres companys que també érem economistes i que ens coneixíem a través del club, pues, bueno, un dia vam parlar, jo vaig parlar un dia amb el Jordi Alberic, que era el director general del Cercle d'Economia, i em va dir, home, la idea m'agrada molt, podríem muntar alguna cosa. I aleshores un dia també vam tenir una reunió, Jordi Alberic, Antoni Fernández Teixidor, actual president de la Fundació, que també és soci de la penya, el Gall de Liebana, diferents persones, i vam dir, home, podríem muntar una espècie de penya d'economistes, però quin nom li fotem? I com... el tema era complicat, no? Però bé, un dia, amb una trobada amb els de la Toga Perica, que era una penya que ja existia i que, bueno, era un grup d'abogats i que eren pericos, vam dir, home, pues vosaltres teniu que ser una mica el nostre referent, no? I vam demanar que ens orientessin una mica com podíem fer-ho. Nosaltres, en primera instància, pensàvem, bueno, podem ser un grup d'opinió, podem ser un grup d'economistes que opinem, que diem coses, però, clar, això era complicat, perquè, esclar, si no estàs o no el constitueixes com a... Perquè, clar, nosaltres vam constituir com una, inicialment com una associació. Vam anar a la Generalitat, vam anar pues, al Departament de Justícia de la Generalitat, vam demanar inscriure'ns com una associació, i en el moment que érem una associació vam dir, bueno, nosaltres som una associació independent, o som un grup d'opinió, o som una penya que ens afiliem dintre de la Federació Catalana de Penyes. Aleshores, aquí va haver-hi una mica pues, la discussió si continuàvem sent un grup d'opinió o érem una penya. Vam creure que el més bonic, ja que també hi havia altres penyes i tal, pues, és poder estar dintre de la Federació Catalana de Penyes. No? I, per tant, posteriorment ens vam inscriure a la Federació Catalana de Penyes i continuem sent una penya més, no?
Una penya que està formada per professors universitaris, empresaris, economistes, que tots units pel fet de que tots heu fet econòmiques.
Correcte, correcte. Aleshores, clar, què passa? Nosaltres tenim un perfil una mica diferent de la majoria de penyes territorials, no? A vegades, quan he parlat amb gent de la Federació Catalana de Penyes, em diuen, clar, és que la penya del poble tal, la penya del poble qual, són penyes territorials, no? En canvi, nosaltres som una penya sectorial, per una professió. Aleshores, què passa?
Quants socis sou?
No estem en un poble, no estem a cap ciutat. És a dir, en principi, som gent de tot Catalunya. Jo, quan envio pues, els mails, pues, tinc uns 170 mails que més o menys estem connectats. Gent que paga la quota, pues, estem en uns 60 o 70. Costa mantindre el contacte, perquè, clar, tot el nostre contacte és gent, principalment de Barcelona, però molta gent de tot Catalunya.
Amb quina freqüència us reuniu? O us trobeu a tant?
Sí, nosaltres fem cada... l'últim dimarts de mes fem un dinar a l'hotel Ebenia Rosselló.
Cada mes,
l'últim dimarts de mes. Sempre fem un dinar allà. Així ens trobem, qui vulgui vindre pues, està invitat. Tots els economistes que en principi pues, no siguin socis, pues, si ara ens escolten, pues, ens podeu trucar i podeu vindre. No? Aleshores, què fem? Pues, cada any també fem un trofeu, que aquest any ja hem fet l'octau trofeu que li hem entregat al David López, el trofeu de del jugador més minuts de la temporada anterior, i aleshores també fem un sopar d'aniversari cada any. A part d'això, pues, també fem algunes conferències, que hem fet diferents conferències a l'Abat Oliva, també hem fet diferents conferències al Col·legi d'Economistes. Ara, per exemple, pues, aquesta setmana va vindre el senyor Tebas, que nosaltres també hem col·laborat amb el Col·legi d'Economistes, la nostra penya, amb la conferència, que també estava a Gall de la Llèvena com a presentador. I aleshores, pues, ara també tenim un projecte d'una altra conferència que possiblement la podrem organitzar al Col·legi d'Economistes abans d'acabar l'any, que esperem que vinguin alguns personatges com el Roger Guas, com el Rubí, el Pere Arnau, etc., també que oferíem en el Col·legi d'Economistes.
Al voltant de l'Espanyol o de l'esport en general, del futbol en general?
No, nosaltres, en principi, sempre serà al costat dels temes de l'Espanyol. Per tant, també hi ha una comissió en el Col·legi d'Economistes, es diu Comissió d'Economia i Finances, que també formo part jo, junt amb el Joan Maria Gall de l'Ebre, i aleshores el que estem fent és intentar també juntar conferències, actes, economistes pericurs, junt amb el Col·legi d'Economistes.
I ara que s'acosta la Junta d'Accionistes, us trobeu abans de la Junta i comenteu les comptes i mireu com està l'economia de l'Espanyol?
Bueno, això cada any ho intentem fer-ho. Aquest any...
Com ho veus, Armand? Com estan les...
Jo li passo la paraula a l'Armand Bové, que ell és molt més expert en aquests temes.
Allà, ara, sortosament, a nivell econòmic, no ens hem de preocupar. Jo tinc aquí unes dades de l'auditoria feta amb l'exercici que acaba el 30 de juny del 2014, que no fa tant, i realment la viabilitat de l'Espanyol era pràcticament nul·la. A vegades, a classe, explico sense dir de quina empresa o de es tracta, i realment molts alumnes diuen això és inviable. No, no, escolti, aquí tinc un informe d'auditoria, que el tinc a la vostra disposició, perquè no me l'he inventat, on s'explica que al tancament del 30 de juny del 2014 teníem uns fons propis de 13 milions, els fons propis és la diferència entre el que tenim i el que es deu, però si llegies amb detall l'informe de l'auditoria, doncs, evidentment aquests 13 milions de fons propis quedaven amb una xifra negativa, perquè es havia activat els drets de formació, que no es pot, i a sobre...
Que cada any el que fa la... Com l'auditor deia, això no es pot fer.
No es pot fer. Llavors, clar, si, Josep, tens en compte que teníem 13 milions... És que potser tu m'has preguntat del futur de desembre, jo me'n vaig a l'octubre, que és l'informe que referit a juny del 2014, però és que si no arriba a venir Mr. Chen, ara sí, estaríem parlant de no sé, o de l'Espanyol de tercera divisió o de segona B, però no més. Perquè, clar, llavors teníem aquesta activació que no es podia fer, que són 16 milions en milions d'euros en 16, i després teníem una partida realment sorprenent i que la gent no se la creu si no deixeix, teníem activat un pagament agenda com un dret de cobrament. O sigui, nosaltres havíem pagat unes actes agenda i estàvem tan segurs que ens anaven a tornar que ho teníem com un dret... Com un dret de cobrament. Evidentment, dissortadament, si agafes els 13 milions de fons propis i li restes els 16 de menys activació dels jugadors del planter i li restes 17 milions d'aquesta... surrealisme, per dir una manera comptable, de tenir la creativitat comptable d'activar una cosa que encara no passava a l'auditoria, els drets de cobrament d'un acte que hem pagat agenda, ens passàvem de 13 milions de patrimoni positiu a 20 de negatius.
Sí, dissolució total.
Dissolució total, a més, tenir en compte que aquest informe és un model de lo que no ha de ser una empresa, i una societat anònima esportiva és una empresa, de lo que no ha de ser, perquè després discuteix la viabilitat de l'Espanyol a curt termini, perquè el fons de maniobra, que són les deutes a curt respecte, o sigui, els actius a curt respecte al passiu a curt, també eren més gran el passiu a curt que les actiu a curt. O sigui, per tant, aquest és un informe que moltes vegades a classe no dic el nom, començo a unes xifres, en parlo, la gent no s'ho creu, i aquest és l'informe horripilant del meu equip. I ho passa que, quan un és perico totalment 100%, doncs clar, ho explico amb més sentiment perquè és el meu enterrament que, sortosament, em ressuscita.
Es va salvar.
Em ressuscita.
I de l'actualitat, què dic?
I de l'actualitat, evidentment, clar, el moment que... Bueno, només per acabar, dir, mira, les salvetats, només un matís, és un tema que és discutible entre el que diu el club, en aquest cas, i el que deia l'auditoria. Però quan va venir el senyor Chen, d'aquesta salvetat...
Les va salvar totes.
Totes van anar contra les contrasultats. No en va salvar cap, d'una altra manera, o les va... O sigui, per tant, vol dir que la situació era complicada. A partir de l'entrada del Chen, hi ha una estabilitat econòmica. Recordo una entrevista, no sé quins diaris, d'abans d'anar al Sánchez Pizjuán, on el nostre primer capità, el Javi López, entre les coses que destacava... deia l'estabilitat econòmica. Ja, què us haig d'explicar a tots els que esteu aquí? El que costava als jugadors que els hi paguessin, als empleats que hi havia mesos que no cobraven, i per tant, tot això, aquesta estabilitat és un tema sensacional, i ara han canviat dues coses de cara a la Junta. Evidentment, una és que el poder pràcticament és absolut del
99%.
Que amb un 99% pot fer... Pràcticament és difícil, hi ha el dret a parlar i comentar, però el 99% perd la vivacitat que tenia les juntes, però evidentment l'estabilitat econòmica la tenim. Després, si vols, amb una altra pregunta, ja entrarem què crec que es tindria que fer per aquest club que té el límit salarial de 20 clubs de primera divisió, el número 10, com poder intentar créixer després de que ens han salvat d'una situació entre dolent i pitjor.
I el club en algun moment us ha demanat algun tipus de consell? Abans de prendre, per exemple, mides com va ser la pujada dels abonaments, que ha estat molt criticada. O sigui, us té en compte com a economistes o simplement... estan ficats amb la seva, no, no, el seu despatx
no,
i no surten
no, d'allà. No, nosaltres aquest tema, aviam, el Roger Guas, que és el responsable d'aquesta qüestió, ell ha pres aquestes decisions i, bueno, pues, les penyes, amb això no pintem res. I mai ens han preguntat a nosaltres, ni que encara que siguem economistes pericurs, doncs mai ens han preguntat la nostra opinió, en aquest tema.
I creies la, què s'hauria de fer per millorar?
Avui, precisament, curiosament, ha sigut una pura casualitat, si heu mirat Pericos Online, avui hi ha un informe d'un bon amic meu, que és Òscar Julià, que coordina un informe de Futur Espanyol, sí, que es va presentar al maig del 2014, i hi ha una sèrie de temes tremendament interessants, que us recomano que ho llegiu, i una comparativa sobre l'espanyol amb els que podem intentar competir més, que és el Villarreal, el Sevilla i el
Atlético de Bilbao.
I l'Atlético de Bilbao, sí senyor. Els altres queden més amunt, són aquesta comparativa. Però independentment de la comparativa, jo el que m'agradaria destacar és això que hem parlat amb alguna vicepresidenta de la penya, el tema de l'efecte Rubi, que ja amb si el nostre equip pot lograr un efecte com va lograr l'Atlético de Madrid amb l'efecte Simeone, com va lograr el Barça amb l'època que el Cruyff comença a ser entrenador, o com ho ha lograt el Sevilla, que des de l'entrada del Monchi fins que se'n va deixa unes plusvàlues per valor de 336 milions d'euros. 336 milions d'euros. Parlàvem abans, ens hem trobat de casualitat al carrer amb el Josep. Sí. El Sevilla, a principis d'any 2000, estava a segona A. Penseu que amb aquestes plusvàlues i vendre, sapiguem comprar per vendre millor, i sobretot vendre la clàusula de rescissió, ha aconseguit una sèrie de títols i una sèrie de participació, i avui el Sevilla ens, realment ens porta molt avantatge. L'altra cosa és que no sempre tenim la culpa i hi ha coses que s'han de millorar, que és el número de socis que té el Sevilla, el número d'assistents que van al camp, hi ha una sèrie de temes que, clar, és molt fàcil posar la culpa als altres i no intentar millorar res.
Però farem una pausa, passarem uns consells i anirem directament a la tertúlia perquè ja hem entrat en tema Perico.
Si quieres comprar una vivienda o vender la tuya, Sinergia Habitat es tu inmobiliaria. En Sinergia Habitat gestionamos la venta de tu vivienda sin exclusivas eternas, sin dobles comisiones y asesorándote bien para que no tengas que preocuparte de nada. En Sinergia Habitat conseguiremos el mejor precio para tu vivienda. Sinergia Habitat, calle Baroda Maldá 18 del Hospitalet, junto a la plaza del Ayuntamiento. Empieza tu futuro ya con Sinergia Habitat, tu inmobiliaria.
Ilumax Solar ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los dos primeros meses gratis.
que antes de empezar la tertulia que hoy se nos ha reducido un poquito. Bueno, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, una isla perica en la zona alta de Barcelona. Carlos, hoy ya ves que se nos ha reducido la tertulia.
Bastante, ¿no? Yo creo que los miércoles hay que quitar la tertulia, porque si traes a invitados tan interesantes, yo creo que ya la tertulia no vale la pena.
Armand, ahora has d'acabar donant-nos les claus per a veure què hem de fer per
solucionar. No, a mi em donaria... Bueno, abans, quan acabem, a l'últim minut, voldria dir...
Però Carlos volverà altre dia.
Sí, hombre, por supuesto.
Té que acabar, no?
Sí, i tant.
Bueno, aquí hi ha una sèrie de temes que m'he apuntat, que l'ordre és... l'ordre podia ser diferent, però, evidentment, hem d'intentar incrementar el número de socis, mm-hmm. Hem d'intentar incrementar el número d'assistència, que no és només a través dels socis, sinó crec que s'ha de potenciar el ticketing, perquè, evidentment, hi ha molt turista a Barcelona que ben muntat en hotels, doncs, evidentment, aquests paguen l'entrada i a sobre segur que no són de l'equip que juguem nosaltres. Per tant, és un tema d'un doble objectiu. Que vinguin a veure el partit, però no animar a l'equip contrari. Després, el tema de les inversions de la cantera, que també en parlava aquest informe aquí de mans de l'Òscar Julià, que l'Espanyol està per sota dels 5 milions, almenys doblar-lo a 10, perquè és una...
Perquè més és rendible.
Està demostrat de sempre la quantitat. Hi havia un estudi abans del 2014 de Futur Espanyol, del que ens havia costat el lateral esquerre, els diferents laterals esquerre, per acabar jugant any sí any també David García.
Faig un apunt. Si no estic equivocat, el Sevilla dobla en pressupost de cantera l'Espanyol, però el Sevilla, l'actual plantilla, té Jesús Navas, que és ve de tornada, David Soria i Sergio Rico, gran canterans, estan cedits, els porters, i no té cap jugador més format a casa. El Villarreal, la seva cantera, la majoria no són de Castelló, són de diferents punts d'Espanya. Aquí és una mica... En canvi, l'Atlètic sí, que la majoria, pues, òbviament, són...
Precisament cal tenir més fàcil perquè podem abarcar un univers més gran. Després, el tema del nom de l'estadi, que també està aturat, no hi ha manera per lograr més ingressos. El tema del merchandising, vull dir, les camisetes, si s'ha de posar una botiga a Barcelona, a mi em passa molt sovint...
Això és molt important.
És que hi ha dos del Madrid al centre i no hi ha cap...
Sí. A mi em passa un tema molt important, que quan estic eufòric, no masses vegades amb el nostre equip, i em vull comprar alguna cosa a Barcelona, o me'n vaig a Sant Adrià, o em tenen que anar a Cornellà. Aquest és un tema. Després, evidentment, aquesta seria, ja a sentit comú, a millor classificació, més ingressos, i després venda per créixer, com ha fet el Sevilla, i venda per la clàusula de rescissió. Aquests són el principal, juntament si logrem aquest efecte Rubi, que seria com un efecte Simeone, que ara estem tots convençuts que pot ser, però que encara és molt aviat perquè portem 12 partits jugats.
Evidentment, el que necessitem és que tenir una bona temporada, allargar-la 3-4 anys, entrar a Europa i posar en marxa tot això que no deixa ser vides de sentit comú, però que sembla que no arribem mai. Hem estat massa preocupats pel dia a dia per pagar la llum durant molts anys, com qui diu, i ara tenim... Però sí, em sembla molt bé, per exemple, plantejar més inversió en el futbol base, que sempre està patint, no? Sempre està allò... traiem el màxim de suc, però no aboquem els recursos que feien falta. Inclús, recordo que en l'època de Clemente fins i tot va plantejar que allò era perdre el temps, mm-hmm. que el que s'havia de fer era invertir només amb el primer equip. Afortunadament, el club va fer falta.
Ara hi ha una fuga de talents.
Fer raó.
Aquest any hi ha hagut una fuga de talents bastant important, també, de la Dani Harke, cap al Barça, sobretot.
Sí, també.
I, bueno, cap al Madrid també un parell o tres de jugadors, però vull dir que, clar, això són jugadors que es perden i que poden arribar potencialment.
Inclús tenim el perill de també plantejar el futbol base com una forma ràpida de fer diners, en el sentit de buscar jugadors que es puguin vendre sense que arribin a jugar al primer equip o a primera divisió. O sigui, intentar vendre per la meitat. Hem arribat a l'últim minut, us agraeixo molt la vostra arribada. Digues.
Jo només m'agradaria dir una cosa. Moltes gràcies al Josep Sánchez.
I ara, a vosaltres per venir.
Perquè el Josep Sánchez, Economistes Pericos, li van fer un homenatge ja fa uns quants anys, a la nostra penya, amb un sopar, i perquè el Josep Sánchez és una persona que sempre defensarà l'Espanyol, estigui on estigui, ha estat en un lloc, ha estat en un altre, està en un altre, voltarà per on sigui, però ell continua defensant els colors blanc i blau.
Tot el sistema, aquesta
taula... Per tant,
taula,
moltes gràcies, Josep Sánchez.
I no oblideu mai que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Espanyol.